l'hospital de Llumtàvia, destinat a ser invocat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Escala recupera el traçat original del camí dels Termes després d'una intensa tasca de neteja i habilitació com a nou passeig en el tram del que es coneix com les Sorreres d'en Català, a tocar de Montgó, un espai que els últims anys o molt de temps havia estat abocador de runa. Ha estat un treball conjunt dels ajuntaments de l'Escala i de Torroella de Montgrí, amb participació també de la Fundació La Caixa. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, però no és l'únic. Parlem també d'altres aspectes, ara mateix en format breu. L'àrea de joventut de l'Ajuntament programa una segona jornada socioeducativa per a alumnes de quart d'ESO de l'Institut El Padró. Es feia ahir i va consistir en un monòleg teatral sobre la violència de gènere en edat adolescent. Ahir també la biblioteca s'omplia per el taller gastronòmic dedicat a la xocolata, una activitat a càrrec de Núria Valentí. El format es dividia en dos blocs, una primera part teòrica, una segona amb degustació de xocolates. A les portes d'un nou cap de setmana, esportivament parlant, l'Escala torna a jugar a casa després de 49 dies de no trepitjar la gespa del camp municipal de la Muntanya del Pastor. Diumenge juga contra el penúltim, el Santa Pau, en una jornada intensa en què primer i segon classificats, Guíxols i Bescanó, s'enfronten entre ells. En bàsquet, els dos sèniors juguen a fora, el masculí ho fa a Banyoles, el femení a Sant Julià de Ramis. En tenis de taula, intensa jornada per al segon equip, el de Divisió d'Honor, en terres castellanes. Tres partits contra el Valladolid, el Burgos i el Torrelavega. Del que facin en aquests tres partits, en pot sortir la permanència ja matemàtica a la Divisió de Plata del tenis de taula espanyol. Agenda d'activitats. Avui es presenta el projecte Run Woman Run i avui hi ha la conferència sobre economia del bé comú programada per En Comú l'Escala. Dissabte, presentació del llibre 40 anys de democràcia municipal de Pere Guanter i Berenar amb l'Anejat, programat per Esquerra Republicana. Diumenge, Batuscala simultània al matí, Empòrion Olímpica abril 2019 al migdia i presentació del llibre Història Mundial de Catalunya al migdia també a Empúries. Meteorològicament parlant, canvi de temps a darrera hora d'avui amb xàfecs intensos de matinada. La resta del cap de setmana, variabilitat, però més bonança. Ara el far amb l'equip habitual, amb la Cristina Cantal a l'Escala i amb les veus de Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i de Deltebre. Fins a les 7, amb seccions com la recepta a càrrec del pastisser Lluc Cruselles, que avui ens explica com fer la mantega dolça per a la mona de Pasqua. A l'interactiu, noves masculinitats amb la sociòloga Cristina Vila, el psicòleg José Yepez i Bernat Escudero, president de l'Associació d'Homes Igualitaris. Al preu del peix sabrem com ha anat la subhasta a la llotja de Vilanova i la Geltrú. Turisme, avui en farem amb el festival Food Trucks Amposta. En Ramon Bel, regidor de festes al Far, coneixerem el Faro Mesa amb Mario Sanz Cruz i l'agenda del cap de setmana, evidentment. Després, en Next Vespre, després l'actualitat local, després els musicals i les repeticions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora de programa, són les 5 i 4 minuts i arrenquem aquesta hora que ens portarà a parlar de les noves masculinitats. Avui tractarem una qüestió que comença a preocupar, i és què hem de fer els homes, com hem d'actuar, com ens marca la societat, les noves tendències, la nova manera d'interpretar el món. Tot això serà el que ens ocuparà en gran part aquesta segona hora de programa. Després, evidentment, ens anirem a conèixer una miqueta més les Terres de l'Ebre, anirem a conèixer i a fer rutes per les zones de les Terres de l'Ebre amb l'Amado Cebolla i la Judit Castells, que segur... No, amb l'Amado no. Amb l'Amado ens va estar acompanyant les últimes setmanes. Avui tindrem en Polet, és que estrenem col·laborador. En Polet serà qui ens acompanyarà pràcticament per arribar a les 6 en punt de la tarda. I atenció al concurs! Un concurs que resoldrem avui, però que encara esteu a temps de participar-hi. Recordeu, a les xarxes socials, al Far FM, tant a Twitter com a Facebook, podeu fer-nos arribar què és el que més us impressiona del mar. Ho recordarem tot just a la darrera part del programa. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Per cert, havíem arribat a les 5 en punt de la tarda parlant amb en Rafael Verdiel, que és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos. Jo l'havia acomiadat, però ens havíem quedat alguna qüestió encara per explicar. Per tant, Rafael, si em permets, t'estiro un parell de minuts més perquè ens expliquis qüestions que són importants i que tenen a veure amb els cítrics a les zones de les Terres de l'Ebre i de Castelló, no?
Sí, jo crec que respecte a aquesta crisi tots i cada un de nosaltres podem aportar el nostre granet de sorra. De fet, quan anem a comprar és decisió nostra i només nostra decidir quin producte comprem, si el de dins de la Unió Europea o el que ve de fora. Uh-huh. Si comprem el de dins de la Unió Europea tenim garanties de que és un producte sa, que s'han utilitzat molt poques matèries actives, i si el comprem de fora això no és així. A més, tots sabem el respecte que hi ha de la mà d'obra, tant aquí com en aquells països, i ja per acabar, no? Ens omplim molt la boca quan parlem de canvi climàtic i d'emissions de CO2. Algú ens ha parat a pensar quines emissions de CO2 se necessiten per portar un quilo de mandarina aquí a la Unió Europea? Bueno, doncs totes aquestes preguntes són les que ens han de fer quan anéssim a comprar productes d'alimentació, no?
Doncs són qüestions de sentit comú i, de fet, és una mica el deure del consumidor, preguntar-se aquestes qüestions i tenir-les present a l'hora d'escollir un tipus de producte o bé un altre. Rafael, nosaltres ho anirem recordant i, evidentment, comptem amb vosaltres per ajudar-nos.
D'acord, molt bé, bona tarda.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Bona tarda.
Segueix la llum del far.
I arribat a aquesta hora de la tarda, és un plaer sempre saludar el nostre cuiner. Avui és en Lluc Crusellas. De fet, amb ell acabem aquesta setmana de cuina, de fet, de cuina de dolços. És la darrera recepta del pastisser que ens ha acompanyat tota la setmana, tot i que és molt jove, s'ha format al costat de grans, com és el cas de Josep Maria Rodríguez, campió del món de pastisseria, amb qui va treballar 2 anys. Ara que s'acosta a Pasqua, pels qui teniu ganes de fer alguna cosa diferent, aquest any us proposem que escolteu aquesta recepta i us avanceu a fer la vostra pròpia mona. Lluc, endavant.
Bona tarda. Avui el que farem és la mantega dolça de les mones de Pasqua, perquè així a casa vostra us podeu fer la vostra mona de Pasqua i podeu portar al fillol la mona feta a casa. Haurem de partir d'un pa de pessic, prèviament no comprat o fet a casa, si us el voleu fer, i el que us permetrà la mantega és posar-la tant per dins com per fora del pa de pessic i així aconseguir la vostra mona de Pasqua. La recepta és super senzilla, només us fa falta 1,2 kg de sucre, 400 grams d'aigua i 2 kg de mantega, la marca que vulgueu i la textura que vulgueu. A poder ser que no sigui margarina perquè no funciona igual. La mantega l'heu de posar al microones 30 segons, 40 segons, fins que estigui una textura tubeta, pomada, que no estigui desfeta però que estigui tova. Llavors la poseu en un batidor sigui de mà o sigui de sobretaula. La poseu amb les varilles, que comenci a estovar-se i veureu que comença a blanquejar. És llavors quan s'ha d'incorporar el sucre, prèviament dissolt amb la mica d'aigua que hi ha. Anem incorporant mica en mica el sucre fins que li tingueu tot. I després deixeu 5 minutets, 10, que vagi acabant de blanquejar. Blanquejar, veureu que s'incorpora el sucre i la mantega quedarà totalment blanca. És llavors quan ja la podeu separar i amb la textura que tindreu a temperatura ambient ja la podeu posar al pastís, tant per dins com per fora, enllisant-la amb una espàtula, i de seguidament ja podeu posar-hi ametlla al voltant i els ous a sobre, els pollets, les plomes, i tindreu la vostra mona.
Doncs aquesta és la darrera recepta del pastisser Lluc Crusellas, que ens ha estat acompanyant aquesta setmana. En tot cas, hem après molt i tornarem segur a parlar amb ell al llarg de les properes setmanes.
Navega amb el Far.
És evident que la societat està canviant i que els rols evolucionen. I la masculinitat també evoluciona. Gràcies a Déu, podríem, de fet, pensem alguns. Estem canviant la manera d'interpretar el món, la manera d'interactuar, la manera de pensar, la manera d'educar. Potser no a la velocitat que caldria, crec que no a la velocitat que caldria, però a poc a poc sembla que anem fent petits guanys. Avui en volem parlar d'aquestes noves masculinitats, entenent que hi ha gent que no sap, no coneix, no domina o no acaba d'interpretar exactament quin és el rol que els homes hem de jugar a la societat, què s'espera de nosaltres i què és el que realment podem aportar. I per fer-ho tenim convidats repartits arreu del territori. Si us sembla, presentem primer les que acompanyen a Cristina Cantal. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, per parlar de noves masculinitats ens n'hem anat fins a Girona per parlar amb la Cristina Vila, que és sociòloga especialitzada en coeducació, prevenció de violència masclista i educació afectiva i sexual, i també és tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Girona. I parlem també amb en José Yepez, que és psicòleg especialitzat en gènere i diversitat afectivo-sexual i tècnic del Servei d'Atenció Integral a les Persones LGTBI a Sant Feliu de Guíxols.
José, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Com estem?
Bé, nerviós, però bé.
Doncs què vol que li digui? Doncs m'has d'ajudar, i compto amb tu perquè m'ajudis, per intentar explicar aquestes noves masculinitats, no? Què s'espera realment d'aquestes masculinitats que, per una banda, doncs generen, les velles generen molta controvèrsia i un rebuig important, i unes noves que estan encara per definir.
Clar, el que està passant és que els homes ens trobem en un moment que no trobem uns referents molt clars, referents positius, i mentre les dones han fet moltíssim camí a la lluita feminista, els homes ens hem quedat com entre medio, no? El que està passant és que ens intentem allunar d'aquests models tan tòxics i tal, més tradicionals, però d'alguna manera no volem renunciar a aquelles qüestions de poder o privilegis que tenim pel fet de ser homes, no? Per exemple, amables o ser, diguem, més majos a la discoteca, però per a intentar ligar igualment, saps? Llavors, el que caldria són referents més positius per incorporar, diguem, un canvi més radical, no? En el sentit de incorporar les cures, connectar amb la nostra part afectiva, perquè des de ben petits ens han socialitzat per tenir un rol, per seguir el poder, pel treball productiu i totes aquestes coses, i en aquest camí ens han desvinculat de la nostra part afectiva.
Per tant, d'alguna manera el que es tracta és de que els homes tornem altre cop a recuperar o a ser capaços d'expressar allò que sentim, perquè ho sentim. Altra cosa és que no siguem capaços d'expressar-ho o capaços d'exterioritzar-ho, però és evident que sentim pena, sentim odi, sentim alegria, sentim dolor, sentim satisfacció. El que passa que moltes vegades posem cara de pòquer i ho verbalitzem, ho expressem tot igual. Es tracta de recuperar aquesta capacitat expressiva.
Clar, des de ben petits ens eduquen per expressar un cert tipus d'emocions i es categoritzen en masculines o femenines. Sobretot les masculines són la ràbia, la frustració, aquest tipus d'emocions, i des de ben petits, aquella persona que expressa unes altres emocions, per exemple, la tristor o, diguem, afecta amb altres nois, és etiquetada com el marica. I realment, encara quan són petits, ni tan sols sabem què significa aquesta paraula, però ja acaba aconseguint una càrrega molt negativa que acaba, diguem, significant l'homofòbia que vivim avui dia entre els homes.
En seguim parlant amb altres convidats que t'acompanyen també, Cristina.
Hola, bona tarda.
Bueno, de fet era la Cristina Cantal que volia que et presentés, que ja m'agradava que et presentis tu, però estaria interessant que, bueno, com vulgueu, eh? Si
som
voleu,
ex-companyes de ràdio.
Ah, molt bé.
I li he pres el micro, som ex-companyes de ràdio.
Ah,
i
molt bé.
Ella em va acompanyant al meu primer programa i ara li he agafat el micro. Te la passo?
Bueno, sí, que faci una entrada. Va, fem un format clàssic com tota la vida. Això és com si fos un telèfon, eh? Ara espera que passo.
Bé, a la Cristina l'havíem presentat ja, però bé, recordem, doncs, la Cristina és sociòloga i també és tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Girona i, entre altres coses, ha creat Igualtat Creativa, que dins d'Igualtat Creativa hi ha diversos projectes i jocs, contes, vídeos, doncs, que també hi ajuden a canviar aquest panorama que tenim, doncs, i a ajudar des de ben petits que ja es crea una nova perspectiva. Cristina.
Ara sí, Cristina, què tal, com estàs?
Ara em toca, eh?
Sí, endavant. Això a la ràdio, això de les formes, és, bueno, és important. Escolta'm una cosa. Explica'm una mica. Hem sentit el que ens explicava ara el José, no? Aquesta expressió dels sentiments, aquest retorn una miqueta a la masculinitat, un retorn o abans a una masculinitat molt més sentimental, no? Aniria per aquí una mica i després com s'aconsegueix, és a dir, com es va introduint aquesta realitat al món, al nostre món?
Bé, jo parlaré des de la meva experiència com a professional que treballo sobretot en l'àmbit infantil, intentant, clar, no puc parlar des de l'experiència, jo no he viscut en un cos d'home, però sí que treballo molt amb mainada per veure o donar eines a les criatures perquè puguin identificar els estereotips i puguin anar veient com s'han socialitzat com en dos camins diferents només pel fet d'haver nascut nens o nenes, no? Llavors, nosaltres ens dediquem molt a fer projectes com el canviar el conte, no? Que intentem evidenciar que a vegades hem naturalitzat una manera de ser, una manera de relacionar-nos entre homes i dones que han fet, doncs, que s'hagin generat unes desigualtats. Llavors, és important, doncs, fer-ho emergir i crec que ha de començar des de la primera infància. Per exemple, nosaltres realitzem unes visites guiades al Museu del Joguet de Catalunya, on es pot veure clarament com a través del joc i les joguines els nens i les nenes són educades en dos camins completament diferents. Només analitzant les joguines que s'han dissenyat expressament per nens o per nenes, tenen unes finalitats completament diferents. Llavors, clar, la majoria de joguines associades a la masculinitat no permet l'expressió dels sentiments, sinó la resolució dels conflictes a través de la violència. Es relacionen bàsicament amb objectes, llavors això fa que no puguin desenvolupar tant l'empatia, el ser per l'altre, no? Aquesta sensibilitat que, en canvi, en les nenes sí que se'ls potencia moltíssim. La seva educació ha anat educada a ser per l'altre, no? Hi ha una frase de Nietzsche, bueno, jo crec que ho resumeix molt bé, que diu: la felicitat de l'home es diu jo vull i la felicitat de la dona es diu ell vol, no? És una educació, una socialització totalment diferenciada i llavors nosaltres ho treballem molt des d'aquesta infància. I, per exemple, aprofito a dir que hem creat el nostre primer joc que es diu el Little Office, que és per mostrar també això, no? Que els nois poden desenvolupar professions en àmbits de cura i atenció i és un aspecte molt important, com deia en José, que s'ha de potenciar, no? Aquesta sensibilitat, aquesta cura cap al propi cos i també cap a les persones.
Per tant, des de petits estem d'alguna manera segregant els rols socials d'infants i de nens i nenes.
Totalment. A més, jo us aconsello que mireu un vídeo, és dels anys 80, però la imatge no és molt bona, però és que veureu clarament, s'agafa una criatura, se li posa un body rosa i un body blau, i llavors es demana a persones adultes que interactuen amb aquesta criatura. I es veu clarament com les paraules que es dediquen als nens i les nenes no són les mateixes, els adjectius que se'ls diuen als nens, doncs és de sigues fort o seràs policia, el sacsegen molt més, i amb les nenes el tipus de relació és completament diferent, no? Només en funció de saber els genitals d'aquesta criatura. Per tant, tot això comença no només en el moment del naixement, sinó prèviament, no? Ens comencen a projectar cap a dos mons completament diferents, i per això doncs, la coeducació el que fa és prendre consciència d'aquests estereotips i aquesta manera de fer que hem normalitzat. És inconscient, eh? Moltes vegades. Però si no prenem consciència d'allò que es pren de nens i de nenes, doncs es tracta de després intentar donar aquells espais per compensar allò que t'han privat, no? Majoritàriament, si als nens se'ls hi ha privat d'expressar sentiments, doncs oferir aquells espais on també puguin veure que també poden jugar un joc tranquil, de cura i ser sensibles. I a les nenes, a l'inversa, no? Donar-los espais on puguin expressar la seva veu, puguin viure altres tipus d'aventures que no sigui el de ser princeses i mares.
I pregunta per tots dos, però si fem us convido a fer un exercici, ho dic perquè alguns hem fet, eh? Em vas a l'hora del pati, en un institut o en una escola, i observes, i fixes, no? I els sents parlar, i ets una mica sensible, i vas escoltant el que comenten i el que parlen. Els més xulos, els més machitos, són els que al final s'acaben emportant el gat a l'aigua. És a dir, aquest discurs que estem fent aquí és el que ha de ser, trobo que està molt bé, però la realitat del que hi ha a la via pública, del que hi ha al carrer, malauradament, no se diu amb això. I no és que no se digui amb això només perquè ells no ho compleixen, sinó perquè elles tampoc ho compleixen.
Bueno, hauríem de veure quina part d'això és cert i quina no. Perquè precisament una de les coses de la sexualitat adolescent i juvenil és que els homes busquem tenir una sexualitat amb dones especialment per a compartir-ho amb el grup. O sigui, busquem, diguem, ser vistos com a més potents sexuals i tal i qual, perquè m'ha molt vinculat al poder que tenim com a homes. Si en un grup de nois tu ets l'únic que no ha tingut sexe o que no expressa un interès pel sexe i tal i qual, ja te miren raro, sents molta pressió per haver de tenir sexe. Així que hauria que ver...
En castellano, si estàs mejor, José, tranquilo, bueno. Tira en castellano.
No, lo que passa és que barrejo idiomes.
Vale.
Però, o sigui, i després l'altra part, per suposat que tant dones com homes podem reproduir aquests models hegemònics, però, diguem, adolescents i joves tenen la responsabilitat que tenen, però és tota la cultura, totes les famílies, el professorat amb el currículum ocult, hi ha un piló de coses que perpetuen aquests models hegemònics que cal revisar.
Jo voldria afegir, en relació al que has comentat, és a dir, que té molt a veure amb els referents, allò que més t'han mostrat, és a dir, quan ens han repetit diverses vegades una imatge, en aquest sentit s'ha com erotitzat o s'ha vist com ideal, no?, aquest tipus d'home, suposo que et referies també a això, no?, els malotes.
Sí, exactament.
Què passa aquí? Aquí passen dues coses. Com a noies ens han educat, o sigui, nosaltres ens han injectat els mites de l'amor romàntic des de que eren molt petites, és a dir, mireu només les samarretes que porten les nenes d'abans de 3 anys i ja porten els lemes de l'amor, no? I el porten incorporat. Llavors, ens han ensenyat a erotitzar o a veure aquesta figura del malote com que és el, no, l'home més desitjable en aquest sentit, eh? Llavors, clar, quan nosaltres analitzem amb adolescents els seus cantants, els cantants que tenen aquestes cançons a YouTube que realment esgarrifen una miqueta, no? Mas, Kid Keo, Bad Bunny, jo us aconsello que els mireu per veure quin és el model que més s'està repetint i que més es mostra com l'home ideal a la majoria de noies, i també mirem quin és l'ideal de noia que es va perpetuant o que es va mostrant en els vídeos de YouTube. Llavors ens estan intentant això, no?, mostrar com que aquestes són les figures desitjables, i el que hem d'intentar fer una miqueta és trencar amb aquests models, perquè és que no són gens respectuosos i fomenten la violència. I en Josep, en José està aquí, que vol comentar, te'l passo.
Hi ha una cosa en referent al que diu a la Cristina que és molt interessant, que és que, o sigui, en Kid Keo, en Maluma i tots aquests artistes, és molt graciós perquè després, fora de les seves cançons, diuen que si quiere perrear, però no quiere perrear contigo, que perree sola. O sigui, I es renten la cara d'aquesta manera, però després els valors i els missatges que transmeten a través de les seves cançons i actuacions són molt diferents. Mm. Però sota aquest, diguem, no, és que ell lucha per la igualtat. No, ell no lucha per la igualtat. La igualtat no és nada más que de boquilla, digamos. Es que nos importa mucho que seamos iguales.
Deixeu-me saludar a una persona que ens està escoltant. Daniel Rodríguez, presenta mal.
Doncs és el terapeuta David Sánchez, que precisament treballa també sobre els temes de les noves masculinitats. Ho fa tant a nivell individual com en grup, i ell explica que cal deconstruir el model aquest que comenteu, estereotip d'home, per tal de tornar a construir una personalitat més pròpia.
David, i com es deconstrueix? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs és tot un repte. Us escolto parlar i com tu dius, no és un discurs que estigui... És un discurs que s'està assentant a la nostra societat, d'alguna manera, però jo crec que... mira, hi ha una frase de Wilhelm Reich, que era un deixeble de Freud, que deia la violència és la repressió de l'agressivitat. I el món és violent perquè no té un accés a l'agressivitat. A mi m'agradaria afegir el que estic bastant d'acord tant amb el José com amb la Cristina, aquesta visió. Crec que l'home no ha explorat l'home, i moltes vegades la dona també, diria, ens ficaria el mateix sac aquí, no hem explorat l'agressivitat com a la funció d'anar a la vida escoltant-nos les nostres necessitats i anar a satisfer-les, no? L'agressivitat seria un pas abans que la violència, no? I la descàrrega de l'agressivitat, la necessitat d'utilitzar el cos, d'estar amb altres, on ens movem a través d'aquest instint, d'aquesta força, d'aquesta expressió de la ràbia, per exemple, és la que ens permet anar trobant una gestió d'això, que és el que després ens fa tenir aquestes lluites de poder, tenir aquesta competitivitat que portem al rol de forma molt evident, però al quotidià i a l'expressió del patriarcat, no? Mm.
Déu-n'hi-do, per tant, expressar amb agressivitat. David, demano que t'esperis 3 minuts i et faré una qüestió més després de 2:15, em permets?
Sí que et demanaria ser breu
i tant,
per alguna qüestió, perquè jo ara començo consulta terapèutica.
Escolta'm, serà una pregunta, no pengis.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 6 d'abril a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, teatre, el preu d'Arthur Miller.
S'enderroquen edificis vells cada dia, nena.
Ja ho sé. Però
us
fa sentir
vella. El taxador arribarà de seguida. Li presento l'Esther, la meva dona.
La directora Sílvia Mont porta a escena aquest clàssic d'Arthur Miller amb un repartiment de luxe. Pere Quilloé, Ramon Madaula, Lluís Marco i Rosa Renom. Dissabte 6 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? Partim.
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Des d'aquest divendres 5 d'abril tornem a estar a la vostra disposició. Davant del mar, al port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. El Volantí. Amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'Olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle, de l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hem arribat a aquest punt horari parlant amb el terapeuta David Sánchez. Havia alguna qüestió que volia fer-te arribar, David? Encara estàs al telèfon, eh, que sí?
Sí.
Escolta'm, parlàvem de deconstruir i parlàvem de canviar rols. Parlàvem de passar un discurs teòric a una realitat pràctica. Ni és fàcil, ni és ràpid, i sobretot aquí el món de l'educació, el món de l'ensenyament, té un paper fonamental.
Sí, mira, jo he treballat, jo soc mestre de formació, després m'he anat formant durant molts anys en el que és la psicologia humanista, i jo llavors vaig començar a treballar amb infants en el camp de la coeducació, de les escoles actives sobretot, I ja des de ben petits, com et deia abans, una de les dels factors per mi claus és que l'infant pugui anar desprendre's d'aquesta agressivitat de forma acompanyada i dirigida cap a allò que li està generant frustració, ràbia, sobretot. Fent això tant amb nens com amb nenes, el que aconseguim és que l'infant pugui connectar de forma molt més natural, per dir-ho d'alguna manera, amb les pròpies emocions que es deriven de la repressió, que de vegades és l'expressió d'aquest punt de la tristesa que ens tira cap a dins, no? No expresso la ràbia i me'n vaig cap a dins i genero molta repressió en forma de tristesa moltes vegades, impotència, frustració, o em torno un infant, tant sigui nen o sigui nena, amb una disposició més agressiva, per tant més violenta, no? Més expressiva, podríem dir. Quan s'acompanya això des de la infància, també he treballat amb adolescents des d'aquesta mateixa mirada, el que aconseguim és que aquestes descàrregues equilibren, per dir-ho també d'alguna manera, la mateixa gestió emocional, i és com si féssim una mena de, com dic, d'equilibri entre la resta d'emocions. L'agressivitat seria com un, jo dic que és com una mena d'atac de la tristesa, però no només de la tristesa, sinó de la frustració i de la impotència. I això no serveix, no només serveix parlar-ho, sinó que necessitem el cos, necessitem moure'ns, necessitem de vegades donar cops, evidentment redirigits, conduïts, expressats, acompanyats, per fer aquestes descàrregues. Parlava de la infància, de l'adolescència, perquè n'he treballat, però evidentment amb adults també. I també, sobretot, teràpia, això ho fem, és un posicionament més de la gestalt, més de la bioenergètica, i també amb grups, perquè els homes, jo critem en aquestes noves masculinitats, trobar-nos en espais amb altres homes, on parlem de la sexualitat, on parlem de la frustració, on parlem de la impotència, on parlem de l'amor, on parlem de tot un seguit d'emocions on no hem tingut espais per poder expressar-nos d'aquesta manera, i per tant generar aquesta cultura que he dit jo, que aquest és el de construir, no? De construir tot allò que hem assumit inconscientment, per portar-ho a plànols cada vegada més conscients, més grupals, més de tertúlia que es doni de forma natural entre homes.
Darrera qüestió, però tu saps que això està molt bé, però que quan arribes a socialitzar, com que aquest raonament encara no ha arribat al gruix de la societat, al final t'acabes trobant un dia parlant de les coses típiques de sempre, no? Que si la feina, sí. Que si el futbol, que si el cotxe, que si els nens, que si quan arribo la nit a casa no sé què, que si quan me'n vaig al matí no sé quantos. I si algú ve i et diu, oh, jo és que tinc molta tristesa perquè resulta doncs, que la primavera em deprimeix, per exemple,
sí.
Es queda sol. Per tant, acabem reprogramant tot allò que hem fet bé des d'un primer moment.
Mira, estic d'acord i a més em sembla que precisament és el punt de partida i el punt d'inflexió. Si no hi ha aquesta deconstrucció moltes vegades és perquè li tenim aquesta por a la soledat. I la soledat és el camí de trobar-la a un mateix. Mm. I és el peatge que moltes vegades hem de pagar. Si no som capaços, si el grup segueix tenint sobre nosaltres aquesta influència, per això és un camí individual o d'individualització el que l'home ha de reconstruir. Perquè si no, és des d'aquesta soledat, en definitiva, que un ha d'anar trobant aquells espais que ressonen més profundament amb allò que sent que com a home vol construir. Per tant, aquests homes, estos lobos solitarios,
sí?
No? O llaneros solitarios, potser són els que hem o han d'anar construint, no?, aquests espais. No? Homes que siguin com a referents, que siguin, hosti, jo mai havia pogut parlar amb algun amic d'aquesta manera. Hosti, jo no sabia que hi havia aquests espais on es podia expressar d'aquesta manera. De veritat que a tu et va bé fer aquestes descàrregues o poder parlar d'això o d'aquesta manera? És una mica això, plantejar-se aquesta idea de que també molt gandiana, no?, de ser el canvi que quiero ver en el mundo, no?
Correcte. David, no t'entretinc més. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat o fet aquestes reflexions que segur ens són molt útils, almenys alguns, ja t'ho dic per...
Moltes gràcies a vosaltres també i desitjo que d'alguna manera algú li arribi, segur, convençut, i li pugui donar una mica, portar una mica de llum.
I tant que sí. Gràcies, David, bona feina. Fins després, terapeuta. A reveure.
Bona
David
tarda.
Sánchez, que ens ha estat donant aquests consells. José, Cristina, què en penseu d'això que en parlàvem ara?
Bueno, jo crec que el treball en grup d'homes, o sigui, en grup, és fonamental. Al final, jo tinc una referència, no?, de, bueno, amb la crisi, hi va haver molts homes majors de 50 anys que van perdre el seu treball, i perdre la seva posició de proveïdor a casa va generar molts problemes d'autoestima a aquests homes, no? I la generació d'espais on van poder compartir en grup totes aquestes, diguem, aquestes problemàtiques, aquestes coses que sentien i tal i qual, tinc la referència de que va ser molt positiu per aquests homes. Perquè al final el treball productiu és com una cosa molt fonamental, molt central a la nostra socialització,
sí.
I clar, quan se rompe, quan no puedes acceder al mercado de trabajo, el que passa és que, bueno, se te cae el mundo encima.
Bueno, què passa quan la gent es jubila, no? Molts homes es jubilen i perden, és com si fossin expulsats de la societat, és com si haguessin perdut un braç o una cama, o els dos braços i les dues cames, no? És una situació que s'està donant. Deixeu-me saludar un convidat que ens presenta l'Ivan Fernández des d'Igualada. Ivan, molt bona tarda.
Parlem també amb una associació d'homes que reivindica la necessitat de potenciar la intel·ligència emocional dels homes i també fomenten el trencament amb el model tradicional masculí. Parlem amb el president de l'Associació Homes Igualitaris de Catalunya, en Bernat Escudero.
Escudero, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies per trucar-me.
I com es trenca, com ho aconseguim sota el vostre prisma, trencar aquest model?
Bueno, sensibilització, educació i presa de consciència, i a partir d'aquí caminar cap a superar el model arcaic i intentar doncs trencar amb els prejudicis clàssics arquitectònics, diguéssim. A nivell social i intentar fins i tot superar les pors. Això sobretot és sensibilització i presa de consciència.
Estic parlant amb la Cristina Vila i en José Yepes, que són... la Cristina és sociòloga i el José és psicòleg, estic parlant amb ells. Qüestió que poso en comú per a tots tres, però algú pot pensar, canviar és perdre. És a dir, reprogramar-nos, tornar enrere per crear un nou model, és crear un nou model però perdent tot el que teníem. Què els diem?
Bueno, no, nosaltres no diem de perdre tot el que teníem. Nosaltres el que diem és deixem enrere aquella part que ens perjudica més i que també perjudica més a les nostres companyes, a les dones i també als familiars més propers, que serien també tant els pares i mares com criatures. Deixem enrere allò que ens perjudica, allò que és més tòxic, allò que és més perjudicial.
Cristina?
Bé, jo en aquest sentit em poso una miqueta al lloc de les criatures amb les que treballo, sobretot amb els nens, i crec que s'ha de fer un treball molt important perquè quan són persones adultes, no, com amb els homes que estan participant d'aquest espai, ja tenen consciència que la pèrdua o que el guanyar perdre l'han d'anar com deparcant una miqueta de la seva identitat. Però clar, com li dius a una criatura... que des que és petit, un nen, em refereixo com un nen, des que és petit doncs, li estan dient doncs, que és important que sigui fort, que és important que guanyi, que és important que ocupi l'espai del pati, que és important que quan una nena s'apropa al seu espai de joc doncs, que pugui doncs, apartar-la d'alguna manera, no? Perquè ha normalitzat que ell el seu paper és aquest, no? El d'haver d'estar contínuament doncs, això, no? Jugant a guanyar, a competir, a veure qui té més habilitats esportives, etcètera, no? I com li dius a aquella criatura que no té aquestes habilitats i que per tant doncs, se sent exclosa. Llavors jo penso que aquí tenim una feina molt important, sobretot a transmetre aquesta educació, aquesta formació al professorat i a totes les persones que acompanyen a les criatures en aquest sentit, per intentar doncs, analitzar tota la seva realitat escolar i també a les famílies, com influencia aquesta manera d'aprendre a ser nens i aprendre a ser homes, no? I oferir altres models, nous referents, i anar-ho introduint doncs, això de manera naturalitzada i amable a través de tots aquells elements que formen part de la vida quotidiana dels infants.
Penso... Ja,
digue'm, endavant, bueno, José.
Jo penso que més que perdre... ens hem d'atrevir a escoltar. Els homes ens hem d'atrevir a escoltar a les nostres companyes que ja porten molt de temps treballant per la igualtat. Penso que també el moviment LGTB també l'hem d'escoltar, els homes que són cis-heterosexuals, i penso també que per escoltar referents ens podem referir ja a alguns llibres que estan publicats, no? Per exemple, Octavio Salazar té El hombre que no deberíamos ser, que és un llibre molt curtet, que pot donar algunes claus als homes que en su intimidad i tal i qual doncs poden llegir-lo i atrevir-se a qüestionar-se que en l'espai públic doncs igual no poden perquè no poden mostrar aquesta vulnerabilitat per no ser etiquetados com el marica, no? De nuevo. I després hi ha un altre autor que és Richard Bacete, que el libro és más grueso, però es diu Nuevos hombres buenos, que parla precisament de com construir una nova masculinitat o unes noves masculinitats en aquest temps del segle XXI de feminisme, no?
Hi ha una dada que em crida molt l'atenció i és que a molts homes de més de 50 anys que estan fent cursos perquè s'han quedat a l'atur de noves masculinitats, el primer que els hi pregunten és què vol dir ser home i la majoria responen mantenir la família. És sorprenent.
Sí. Bé, és un dels primers aprenentatges que fan, no? Els homes, bueno, un dels primers aprenentatges és intentar, doncs, això, no? A tenir un paper important en l'àmbit públic, sent els portadors del pa, i clar, els homes, doncs, que porten tota la seva vida socialitzant-se en aquesta societat, ho tenen molt, molt incorporat, no? I crec que també és molt important tenir una miqueta en compte els costos de la masculinitat tradicional i hegemònica, que crec que també, com que has parlat de dades...
Sí.
Quan analitzem, per exemple, amb una perspectiva amb la salut, per exemple, els homes, temps de trànsit, 76% homes, 23% dones. Amb temes de droga, també els homes tenen taxes superiors a les dones. Si mirem a les presons, també majoritàriament són homes, 93% homes i 7% dones. Bullying, majoritàriament qui rep aquest bullying escolar, el 80% és bullying LGBTI-fòbic. Per tant, jo crec que hem de visibilitzar també que parlar de noves masculinitats significa deixar doncs, de patir aquests costos que realment doncs, quan ho analitzem amb les dades doncs, és bastant rellevant.
Bernat, com a president de l'Associació d'Homes Igualitaris de Catalunya, què cal explicar? Quin missatge cal donar a les famílies perquè comencin, primer ells i després els nanos, comencin a treballar-los en aquesta igualtat?
Bueno, jo subscric el que estàveu comentant. Estem totalment d'acord. Nosaltres el que creiem és que hem de fer un missatge d'analitzar amb dades, fins i tot sociològiques, de les conseqüències a nivell de societat. Per exemple, doncs, en certes edats juvenils, les conseqüències que tenen segons quines actituds de joves o d'infants, perquè la gent prengui consciència de que tenim un problema amb la masculinitat de la nostra població. No? I a partir d'aquí intentar treballar, o treballant en el camp directe, una sensibilització perquè els models de masculinitat no siguin els clàssics, no? A veure, podem parlar de forma genèrica, com ara estic fent jo, però de forma concreta ja heu posat alguns exemples, que, per exemple, en una escola, prendre consciència de que els espais al pati doncs, s'han de compartir millor, i això no significa doncs, tal i com tenim les escoles avui dia a Catalunya.
Sí, sí.
Per exemple, per dir alguna cosa. I això ho hem de prendre consciència també en què hem de treballar, per exemple, en una escola que sigui realment mixta, coeducativa, i no només mixta i s'ha acabat, sinó nens i nenes. En aquest sentit, per exemple, intento dir coses concretes. No? Mm-hmm. En els casos dels nois, actuaria en perspectiva de gènere, fixant-me en el gènere masculí i en els casos de les noies en gènere femení, i per tal de que no reproduïm els tradicionals gèneres. No? A veure, és que hi ha moltes esferes i molts àmbits, però més o menys és treballar amb la relació entre nois i noies des de ben petits, i a partir d'aquí ja treballar les diferents especificitats que es poden donar, perquè ni tots els nois són iguals ni totes les noies són iguals. No? Llavors és una presa de consciència a nivell de societat de la perspectiva de gènere.
Bernat, t'agraeixo molt que ens hagi atès aquesta tarda. En tot cas, ho treballarem també des dels mitjans públics. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A tu faltaria més. Una abraçada.
Moltes gràcies. Encantat.
A reveure. En tot cas, el compromís és aquest, precisament. Cristina, José, és des del nostre petit espai intentar col·laborar, ajudar i fomentar aquesta reprogramació, aquesta revisió del model masculí i treballar per un que sigui més just, igualitari i segurament més sa també pel propi home. Cristina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. José, que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
A reveure. Hem repassat aquesta tarda les noves masculinitats. Anem aprenent nota perquè això ja no és futur, és present.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Amb què es feia estraperlo, aquesta paraula que utilitzaven els nostres avis i que significava comerç il·legal al marge de la llei, més o menys. En tot cas, que sigui la Judit Castells amb el seu col·laborador qui ens ho expliqui. Judit.
Sí, Cano, avui continuem parlant de l'època de l'estraperlo, però avui concretament parlarem d'espigolar. No és així, Polet?
Avui sí.
Primer de tot, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un divendres més aquí com a col·laborador al programa del FAR. Polet, què és espigolar?
Bueno, en l'època que parlem de l'estraperlo, hem dit que a les ciutats se patia gana, molta gent de les ciutats, inclús va vindre, gent humil de les ciutats, va vindre a viure als pobles,
sí.
Perquè als pobles hi havia maneres d'anar trobant menjar. Un dels recursos de la gent humil d'aquella època era, acabat de segar, anar a espigolar. Podien espigolar, era arroplegar les espigues perdudes. Al segar, segar l'arròs, s'havien de fer garbes, s'havien de sorracar...
I què són les garbes, perdona?
Garbes, perquè ho entengues tu, són feixos de gra.
D'acord, o sigui, del gra de l'arròs.
La garba és una de les unitats bàsiques dels cereals. O sigui, quan se seguen cereals, el cereal queda sol, l'has de lligar. Normalment se lliga en una mateixa tija del mateix cereal, se lliga el cereal, i allò ja, quan tot el cereal està lligat, allò és el que forma una garba.
D'acord.
Doncs aquí l'arròs, la garba de l'arròs era molt peculiar perquè com l'arròs estava dalt, se segava dins de l'aigua, al segar-lo, el gra entrava en contacte de l'aigua. Al fer garbes, el gra entrava en contacte de l'aigua. Llavors, per evitar que el gra se fes malbé, la garba la partien per la meitat en un sorrac. Sorrac era una falç molt gran. Se partia per la meitat. A la part de detrás de la garba quedava el que en diem los ampalls. Los ampalls és la coa de la garba. I la part de davant de la garba, on estava el gra i on estava el vencill que lligava el gra, aquella part de garba la ficava damunt de l'ampall. I allí se secava. Allí se secava.
L'empall, què és?
L'empall és el segar amb una garba.
Sí.
Segar amb una garba, la garba és llarga. La fibra, la tija d'arròs és llarga.
Sí.
Llavors, per a poder secar la part de davant del gra, partíem la garba pel mig i la part de darrere, que només era palla, allò li diem l'empall.
L'empall, d'acord.
I la part de davant continuava dient-se garba.
Garba.
Llavors, la garba davant, on estava el gra, la pujaven dalt de l'empall. I dins dels camps inundats ja començàvem a segar l'arròs. Dins dels camps inundats ja començàvem a segar l'arròs. Mentre se segava, anaven caent espigues, si perdia alguna espiga, i si tenies permís de l'amo, podies anar arroplegant espigues ja que anaven perdent els segadors. Però per això havia de tindre permís de l'amo, perquè l'amo podria pensar que li prens arròs.
Clar, perquè era una propietat privada.
Llavors anaves arroplegant les espigues, anaves fent manollets, i allò, encara tu baties i ho venies a extraper lices. I han acabat que havia...
Baties, a què te refereixes?
Baties és separar el gra de la palla.
D'acord.
O sigui, separar el gra de la palla és batre. Quan havíem segat, havíem ficat les garbes dalt de l'empall, han acabat aquestes garbes... per a traure-les a l'era, se garbejaven. Se traien en un tiràs a l'era. Una vegada ja havies garbejat i havies deixat dins de la terra només els empalls, llavors la gent, sense permís de l'amo ja, perquè ja no quedava res a la terra, anaven i es perfilaven als empalls, a la palla que havia quedat, i sempre hi havia per allí espigues soltes.
D'acord.
I anaven arroplegant espigues soltes de dins dels empalls. I aquestes espigues pues, també feien manollets i encara debatien i venien els extraperlistes. O sigui, podies espigolar o espigues perdudes o podies espigolar espigues dins dels empalls, encabat de la collida.
I d'espigues perdudes n'hi havia moltes?
Depenia de moltes coses. Depenia de si els segadors ne sabien molt. Quan venien castellans a segar, no, els castellans venien i ells eren segadors de blat. No tenien tanta traça fent les garbes com la gent d'aquí, perquè el blat lo batien capiculat, lligaven garbes sense, no calia que el gra estigués a tot al mateix lloc. Però aquí no, aquí ja de xocotets, quan segàvem arròs, ens ensenyaven a fer les garbes molt ben fetes.
D'acord.
Les garbes aquí les feien molt ben fetes. En canvi, si a les finques grans, a vegades, llogaven gent per tot, venia molta gent a segar aquí, i aquests no en sabien tant de segar. I quan segaven, se'ls escapaven moltes espigues perdint la terra. I també a l'empall els anaven moltes més espigues perquè ells no en sabien tant. Depenia del que en sapiesa el que segava i també depenia de les condicions de l'arròs al moment de segar-se. Si era un arròs que s'havia agitat per algun concepte, llavors se perdien més espigues. Si era un arròs que perquè sigui estava mal, s'havia fet vent i s'havia fet... Llavors, ara, si l'arròs estava molt ben... quan els segaves estan en molt bones condicions per a fer les garbes, allà on se'n perdien menys. Normalment nosaltres mateixos, quan anàvem a espigolar, ja una mica sabíem, inclús vigilàvem certes colles de segadors cap a on anàvem, perquè sabíem que allà hi hauria més espigues.
Però o sigui, vosaltres ja miràveu com estaven cultivant, com estaven plantant aquest arròs per saber si quedarien espigues soltes.
Plantant, no, segant.
Segant, perdó.
Sí. Nosaltres anàvem una miqueteta, sabíem que hi havia colles que no eren molt bons segadors i sabíem que allà anaven ells i hi havia més espigues perdudes. Llavors anàvem als puestos que més o menys pensàvem que podia hi haure més arròs per a fer. Llavors també, a part d'espigolar, també hi havia una maniobra que se'n deia ventar pallussos.
Ventar pallussos.
Ventar pallussos.
Explica'ns.
Això era que quan han arribat les primeres trilladores, normalment l'arròs se batia a pota, en cavalls que anaven voltant, en rodolí, en soldat. Però que van començar a arribar les trilladores. I les trilladores ficaven i tenia unes, dins la trilladora una vara ventadora que traia la pols per un cantó i el gra per un altre. I si allò no estava molt ben regulat o les grives no estaven molt ben regulades, per al puesto del vent o de les grives s'escapava molt l'arròs en companyia de la pols, del pallús. Llavors, quan nosaltres anàvem, agarrem este pallús, també sempre una mica en permís de l'amo o quan l'amo no estava, perquè també els amos a vegades arropegaven els pallussos, lo secaven, perquè a vegades hi havia una mica d'humitat, lo ventaven ben ventat, i a força de ventar mos quedava lo gra net. I dels pallussos, de les trilladores, a vegades traiem també bastant d'arròs. Quan les trilladores no funcionaven bé, o quan les garbes que ficaven estaven massa humides, hi havia diversos paràmetres. Primer, que la trilladora no funcionés massa bé, no estigués molt equilibrada, i també, o que l'arròs, quan se batia, tampoc no estigués massa ben, massa sec o massa limpio. Varien diversos paràmetres per a que hi hagués el pallús més gra o menys gra. Això eren coses molt bàsiques de supervivència. L'espigolà s'ha fet per tota Espanya, d'anar a buscar espigues soltes, i aquí al Delta va ser molt peculiar, l'espigolà per dins de l'arrossal.
D'acord, doncs, Polet, moltíssimes gràcies. Ens parem aquí el divendres que ve, continuem, si et sembla.
Correcte, fins el divendres que ve.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Adéu.
Segueix la llum del far. El concurs del far.
I Judit, no marxes, espera't un moment, perquè abans de marxar vull que recordem quin premi posem aquesta setmana al concurs del far. Recordem que estem demanant-vos què us impressiona més del mar. I ho podeu dir a les nostres xarxes socials, al Far FM, tant a Twitter com a Facebook. Què s'emporta qui guanyi, Judit?
Qui guanya s'emporta una nit d'hotel a Delta Hotel i un esmorzar per a dues persones, aquí a Delta Ebre, al cor del Delta de l'Ebre.
Home, escolta'm, quin cap de setmana passarem, eh?
Super relaxant i en plena natura.
Ja veuràs que sí, a més ara que arriba el bon temps, no, jo crec que no hi ha millor lloc per passar una bona estona. Bueno,
exactament. Tot...
Bueno,
sí,
si tu dius que sí, però ara l'Empordà també, i els de la Costa Brava, i els de la Daurada... Bueno, a Catalunya
tot és bonica.
Ah, exacte, sí, senyora. Però el Delta de l'Ebre avui és el protagonista. D'aquí una hora ho sortegem. Vinga, fins ara, Judit.
Perfecte, fins ara.
Participa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Matar, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
més dolçament que amargament és el teu plor. Plora per mi més, més dolçament que amargament no és el teu plor. I tra la 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 la